Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. Tres macrooperatius policials en marxa a aquesta hora a Catalunya. D'una banda, els Mossos d'Esquadra han desplegat més de 400 agents a tot el país en dos dispositius contra el tràfic de drogues i les armes. Ara mateix està actuant a una vintena de municipis com la Calonge, Lloret de Mar, Gavà, Cabrils, Rubí, el Vendrell, Mataró i també a Dosrius. Connectem ara fins a aquest darrer punt. Marta Gómez, què en sabem de tot plegat? Bon dia.
Bon dia. Doncs mira, nosaltres en aquesta urbanització de Can Massuet del Far de Dosrius, on ens trobem ara, s'hi han detingut fa ben poca estona dues persones que dins de la seva finca, situada al carrer Can Pau número 1, hi tenien desenes de plantes de marihuana. Fins fa ben poca estona, com dèiem, hi havia dotacions dels Mossos d'Esquadra, operaris del Centre de Gestió Mediambiental fent tasques de recollida de material i operaris del subministrament elèctric també per verificar la instal·lació. Una operació que al Maresme s'està produint en altres municipis com Cabrils, com ara comentàveu, però també Pineda de Mar o Mataró, amb el mateix objectiu, amb aquesta operació contra el tràfic de drogues, en concret amb aquestes xarxes criminals dedicades a aquestes pràctiques il·legals.
Gràcies, Marta. Estarem pendents. Bon dia.
Bon dia.
I en paral·lel, també la Guàrdia Civil ha desplegat més de 300 agents a diferents punts del país per desarticular, en aquest cas, el que consideren la xarxa més gran de tràfic de drogues a Catalunya. S'estan fent, en aquest cas, escorcolls en domicilis a Barcelona i també a Girona. I a Castellbisbal, el tancament de la planta de cartró reciclat RDM ha fet que els treballadors afectats es mobilitzin un cop més en un nou dia de negociacions. Està previst que, de fet, ara a les 10 comenci una reunió decisiva per desencallar aquesta situació. Ens amplia la informació el Pere Juventí de Ràdio Sant Andreu.
Dia clau en les negociacions del tancament de la planta d'RDM a Castellbisbal. Aquest matí la plantilla acomiadada es reuneix de nou amb l'empresa per negociar el tancament que afectarà 237 treballadors a les portes de la planta. Concentració d'alta tensió a l'espera de l'arribada del comitè negociador. És Pedro Aguilera, president del comitè d'empresa d'RDM.
Esto cada vez el tiempo se va cortando, ¿no? Entonces, lo que ahora el tema que tenemos es que la empresa ha de reconocer la antigüedad de las personas que han estado trabajando en ETT o en empresas o eventuales, ¿vale? Entonces reconocerles esa antigüedad, hacer sus cálculos sobre sus trienios, sus quinquenios y demás, el tiempo se acaba y hay que tener las bases reguladoras y los salarios diarios para empezar a pactar las indemnizaciones, ¿no?
Falten tan sols 12 dies perquè l'empresa tanqui i de moment no hi ha acord amb els treballadors.
I en mobilitat, situació complicada avui a les carreteres catalanes, retencions habituals a la B10 i la B20 en direcció nus de Trinitat que es compliquen amb un vehicle volcat a la B10 al Bon Pastor. També un accident, allà un altre carril, en aquest cas a l'A2, a Sant Joan d'Espí, cap a Barcelona.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions. Comencem el Faves Comptades, al magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa conduït per Roc Casas, al control tècnic i sota la batuta de Carme Reverte, qui us parla, Alba Triador. Avui és dimarts, 3 de juny, i farem bunyol olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat amb la tertúlia ciutadana, avui amb Jordi Pasqual, Juan Merino i Ferran García. Tot seguit farem un tastet d'història per conèixer la iniciativa de History and Legends Comedy Tours a Sant Cugat. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb Carme Reverte al capdavant. Ho farem amb un polsim del setè art. Rebrem el periodista Víctor Alexandre amb una nova entrega del cinema a la xarxa. I afegirem una mica de ciència, parlarem amb el divulgador científic Joan Anton Català sobre la retallada del pressupost de la NASA. I per acabar, a l'espai Entitats, rebrem els trabucaires i trabuquets. Comença Bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
Faves comptades amb Alba Triador.
Quan passen 6 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia, una tertúlia que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en el conflicte que hi ha entre la propietat i els veïns del bloc de Lluís Companys. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernil, Jordi Pasqual, periodista al Cugatenc, el Juan Merino, veí activista de la Floresta, i Ferran García, company d'aquesta casa i responsable d'administració de Cugat Media. Molt bon dia, benvinguts.
Bon dia.
Si us sembla, posem primer una mica en context a la nostra audiència, que no hagi tingut l'oportunitat de llegir la notícia que publicàvem aquest divendres. I és que ha passat gairebé mig any des que els inquilins del bloc de Lluís Companys van rebre un burofax en què la propietat, un gran tenidor, els informava de l'enderrocament de la finca que pateix aluminosi. L'edifici havia estat declarat en ruïna econòmica i els propietaris de l'immoble, la família Català, van al·legar que podien trencar els contractes de renda antiga dels inquilins perquè disposaven d'una llicència d'enderroc. Un punt d'inflexió que va portar els veïns, dos dels quals tenen més de 90 anys, a interposar una querella criminal contra els propietaris per coacció i assetjament immobiliari. Davant d'aquesta situació i del ressò mediàtic que va adquirir el cas, l'Ajuntament es va comprometre a mediar i va condicionar l'atorgament de la llicència d'enderroc a que es garantissin i respectessin els drets dels inquilins, entre d'altres requisits. A més, també va assegurar que cap persona es quedaria al carrer. Bé, fet aquest preàmbul i aquest context per a aquells oients que no n'estessin al cas, l'Ajuntament va dir en el seu moment que condicionaria aquesta llicència d'enderroc al respecte dels drets dels inquilins, ara ho explicàvem, però la propietat afirma haver complert els requisits amb un pagament, entre d'altres requisits que no coneixem, de 6.524 euros. Vosaltres creieu que hi ha o no hi ha llicència d'enderroc? Perquè la propietat, en dos comunicats que ha fet els inquilins, diu que sí que té aquesta llicència. L'últim cop que l'Ajuntament es va pronunciar públicament va dir que aquesta llicència encara no existia i que no es donaria, si no hi havia un seguit de requisits que malauradament no ens han comunicat quins són per concedir aquesta llicència, entre altres que ningú es quedi al carrer que complir i que es compleixi la llei, que és que la propietat té l'obligació de trobar una alternativa residencial a aquestes persones que tenen contractes en vigor i de renda antiga en aquest edifici. Clar, això és el que fa trontollar i és el que els veïns denuncien, perquè és, i de fet han denunciat a la propietat per aquest assetjament immobiliari. Tenim? No tenim? L'Ajuntament hauria de ser més clar i explicat, també tenint en compte el ressò mediàtic i que els inquilins tenen també el suport del sindicat de llogateres perquè estan passant un molt mal tràngol, de dir si hi ha o no hi ha, que això potser trauria de dubtes i donaria certa tranquil·litat a les persones que encara viuen al bloc de Lluís Companys.
Sí.
No, dic que pot haver-la o no, jo no en tinc constància, és cert que l'Ajuntament no està donant cas informació, quan intenta parlar amb la propietat no ha vingut, ja fa temps que estic preparant un tema també sobre la trama empresarial que hi ha darrere, perquè no és només una única empresa, sinó que és una família que té participacions en diverses empreses, una empresa que a més no ha parat de pujar de capital en el registre mercantil, vull dir que l'activitat immobiliària la tenen ben activa, el que em fa dubtar que no tinguin una resposta habitacional, perquè només mirant les propietats que tenen, ja en tenen bastantes més en Sant Cugat, on segurament seria possible donar una resposta habitacional a aquesta gent, però en qualsevol cas, tant si està aquesta ordre de per poder tirar l'edifici, no?, d'enderroc, com si no, el que no podien fer, i és el que vam fer en el seu moment, és dir a la gent que marxara, perquè qui determina això és un jutge, no és la propietat, no? I ara, tot just, estan obrint-se la via civil que permet acabar en una ordre de allotjament de la qual encara no hi ha sentència, i per tant, intentar forçar perquè sí, quan tu tens un contracte vigent, que aquesta gent marxi, em sembla una mala forma de procedir. també expliquen...
De fet, el primer pas va ser que no cobraven les rendes dels inquilins.
Això no va dir, els inquilins han hagut de consignar aquest lloguer mensual al jutjat per a que després no es pugui obrir una causa de desallotjament per impagament, no? Vull dir que i paral·lelament hi ha una altra causa que en la roda de premsa que fa demà el sindicat, no sé si explicaran alguna cosa, que és la causa penal oberta pels afectats en contra de la propietat, dient que tot el procediment ha sigut assetjament immobiliari. Si això es demostra, es podria vincular una causa a l'altra i que la civil quedara aturada, perquè hi ha una causa penal en marxa, i de la qual esperarem sentència. La cosa suposa que va per a llarg, perquè fa poc que l'han obert.
Ferran.
Sí, jo en aquest sentit el que trobo a faltar és potser transparència. Transparència de l'administració. Jo tampoc tinc una varieta màgica per saber què és el que s'ha decidit o el que decidiran, però sí que penso que en una situació tan tensa i amb un col·lectiu doncs tan vulnerable com pot ser aquestes persones d'edat avançada i de renda antiga, doncs aquí potser l'administració hauria de ser exemplar a l'hora d'actuar. No sé quina serà la seva decisió. Sí que em sembla que la seva voluntat era de fer de mitjancer per trobar un acostament entre les posicions. Evidentment, hi ha uns drets que estan contraposats i el dret a aquests senyors a construir el tenen, però també hi ha un dret que són el dels inquilins i que s'ha de respectar. Estem parlant de gent que són d'edat avançada i que, per tant, jo crec que estem davant d'una situació en la que s'hauria de tractar el tema amb molta vedreta i amb molt de compte. Vull dir, i a més, estem davant d'un edifici que està en una zona cèntrica, que està en una zona de pas de molta gent, ja sé que ara ja està posada a la xarxa, ja sé que ara no, però vull dir, el propietari també hauria de prendre mesures de rehabilitació d'aquesta finca mentrestant això no s'arribi a un acord entre les parts. Vull dir que això també és un tema important. Però torno a dir, aquí l'administració hauria de ser exemplar. I exemplar vol dir donar tota la informació possible perquè aquesta pobra gent no estigui amb aquesta angoixa i també el propietari sàpigui fins a on estan els seus límits i no anar més enllà.
Jo crec que en aquest cas l'opacitat de l'Ajuntament és clara i contundent. Va tomar part en seguida, que crec que és el que està fent sempre. O sigui, surt qualsevol tema i automàticament està l'Ajuntament, diu quatre paraules que ja normalment no se la creu ningú, però aquest cas és molt greu. Tant si l'ha donat el permís, para a la constructora, como si la constructora se lo ha tomado para el mateix, están mentint los dos. Uno o dos están mentint los dos ahí. El ayuntament no ha tingut aquí, penso que no ha tingut des del primer moment, no han tingut ningún interès en solucionar aquest tema. Lo ha deixat, como deixa tantas cosas, ja s'irà arreglant, ja s'alargaran entre ells. Per això està la declaració del Pirconel, diem que en el ayuntament no puede entrar entre privats. Però l'Ajuntament té l'obligació de vetllar per als seus ciutadans, els seus veïns, i tenir preparat la possible falta que tinguin, no? I en aquest cas, aquí no tenim un parc d'habitatge per a controlar aquesta gent. Precisament, també, quan hi ha alguna gent que és fora de casa, normalment se tenen que ir a un motel allà a Barcelona, o un hostal a Barcelona, per 3 mesos, res més. Penso que aquí n'hi ha pisos suficients, hi ha molts buits, pisos suficients perquè l'Ajuntament tome mesura. I si per allotjar aquest veïn, clar, que ja per llei ja diu que, bueno, la llei diu que sí, que si mentre el veïn, o sigui, si l'empresa té que fer unes obres, aquest veïn durant la obra tenen que estar en un lloc pagat per l'empresa. Uh-huh. I després tornat per a determinar el seu contracte. Això és el més important. Per tant, si això l'empresa no lo fa, que l'Ajuntament lo assuma i després passi la factura.
Clar, aquí s'obren dos melons, no?
Sí.
Un és, l'obligatorietat és de l'empresa, així ho marca la llei, de dotar d'una alternativa residencial a aquest resident, si és que efectivament aquest edifici està en risc de ruïna. Mentre es reconstrueixi, o sembla que la voluntat és tirar-ho tot a terra i tornar a construir, doncs, donar una alternativa residencial i després entenc que pactar o no pactar amb aquests residents si tornen a l'edifici allà on ells vivien, mantenint aquell contracte de renda antiga. No? L'Ajuntament diu, ningú quedarà al carrer. Però ara sembla que diu, és que l'obligació és de la propietat. Efectivament, l'obligació és de la propietat. Què hauria de fer l'Ajuntament? L'Ajuntament hauria de garantir d'alguna manera, a través dels canals que calgui, que aquesta propietat compleixi la llei, que no és una altra, és complir la llei que empara el dret dels inquilins, o si això està en perill, oferir una alternativa habitacional a aquestes persones, tenint en compte que el parc públic de Sant Cugat és el que és, que la llista d'espera és llarga i que hi ha altres famílies al capdavant. Clar, una dicotomia, no? De tenir en compte que l'obligació és de la propietat, quin és el paper que ha de jugar aquí l'Ajuntament?
No posar-se al costat de l'empresa, per exemple, perquè aquí la part més fluixa són els que estan vivint ahí. I penso que l'Ajuntament està fent costat. Si no està fent res, està fent costat al costat de l'empresa. I això és molt greu. Perquè lo deixa que l'empresa faci, no? Per mi tenia que ser cargo l'Ajuntament i després solucionar-lo con les altres persones. Aquestes persones no poden quedar al carrer de ninguna manera, independentment de la situació familiar que tingui, perquè a lo mejor tenen fills o tenen familiar que no saben com està, en quina situació també està, a lo mejor no lo poden agafar. Alguna solució
és que independentment, no? Vull dir, crec que ens hem centrat molt en que hi ha persones d'alta vulnerabilitat, sí. Són persones, hi ha dues persones que tenen més de 90 anys, imaginem-nos el neguit que pot suposar a aquesta edat amb la situació que tenim al parc d'habitatge de Sant Cugat, pensar que et quedes al carrer, el que ha sigut tota la vida o durant els últims 60 anys a casa teva, però independentment d'això, hi ha uns drets que ha d'emparar la llei, sí, no?
El principal de tot, humanitat, que sembla que hi ha poca.
Jo crec que el que toca és seure i negociar. I els drets, jo entenc que hi ha un dret del propietari, però hi ha un dret dels inquilins, i l'administració ha de manllevar aquesta situació i fer de mitjancera. I vull dir, i això no és ja una qüestió de costos, qui ha de pagar el cost d'aquesta obra o d'aquestes reparacions, sinó és un tema, com diu el company de Contertuli, no només d'humanitat, sinó de justícia. De justícia social i de justícia en aquest sentit de que estem davant d'una circumstància en la que hi ha una finca que potser té uns problemes d'infraestructura que no li permeten la seva subsistència, però mentrestant aquestes persones els hi ha de donar una sortida. I sí que penso també, i això ho has avançat tu, hi ha unes persones que estan apuntades en tot aquest registre de vivenda pública que tampoc se les ha de perjudicar. Vull dir que hem de buscar una solució alternativa. Vull dir que també hi ha un col·lectiu de persones que porta molts anys esperant una vivenda pública, una vivenda de preu taxat, de preu
de protecció oficial.
I per tant aquestes persones tampoc se les ha de perjudicar. Vull dir que estem davant de dues coses diferents i per tant aquest problema s'ha d'afrontar, on l'administració ha d'entomar la seva funció d'àrbitre i de fer respectar la normativa i aquest propietari, doncs, saber fins a on pot arribar.
I el problema és que l'Ajuntament no ha fet d'àrbitre en cap moment, perquè...
Tot i que es va oferir a Amadia.
Bueno, no, em refereix prèviament. O sigui, aquest edifici té queixes de esquerdes primer i problemes més greus després, des dels anys 90. Passat 25 anys ben bons. Clar, si l'Ajuntament va arribar a tramitar informes que deien s'ha de fer alguna actuació, no es feia l'actuació, es va degradant l'edifici. Fins que no cau un balcó, no apuntalem part de l'habitatge i posem unes xarxes. I després, tampoc s'han pres més mesures. Ara diuen que és ruïna econòmica.
Les famílies també ho posen en dubte.
Els llogaters ho posen en dubte. No s'accepten les al·legacions dels llogaters. Per tant, es veurien obligats, si volien continuar aquesta via, a presentar un recurs que seria contenciós, perquè vas en contra de l'administració, és molt més car, gent que té un contracte de renda antiga, que són pensionistes, per tant, això de la justícia gratuïta no els aplica, però tampoc tenen accés a poder presentar un recurs d'aquestes característiques, i tot això ha vingut marcat per la deixadesa del propi Ajuntament.
I l'Ajuntament sí té l'obligatorietat de fer les de garantir que es facin les inspeccions tècniques dels edificis, que aquest edifici, des de principis dels 2000, hauria de passar per l'edat de la construcció.
Efectivament. I llavors, clar, el que ens trobem és que ara estem demanant una cosa a l'Ajuntament, que sí, l'hem de demanar perquè és la seva responsabilitat, però és que no l'ha fet en 25 anys. Per tant, no sé qui és l'últim responsable de tot aquest seguiment. Han anat canviant governs i responsables de les àrees i tot ha sigut una deixadesa total. Jo em sorprèn molt que estiguem així i no sé què hem d'anar a demanar-li explicacions. O sigui, hem de posar a tots els regidors que han passat per aquesta àrea en fila en tots aquests anys i dir-los, la indemnització que s'hagi de pagar o el pis posa'l tu també, saps?
Ningú s'ha enterat, ningú s'ha enterat.
De fet, la indemnització que proposa la propietat, que sabem que oscil·la, no?, entre els 20.000 i els 30.000 euros, tenint en compte els preus de l'habitatge a Sant Cugat, creieu que és acceptable per part dels inquilins, que és una alternativa?
És molt exigua, és massa petita.
Que ens diguin els habitatges que faran després quin cost tenen, i ho valorem.
De tota mena, o sigui, que digui que la propietat que està en ruïnosa, la finca està ruïnosa, està la finca...
Ruïna econòmica.
En ruïna econòmica, està la finca en ruïna econòmica, no està l'empresa. O sea, vull dir que una empresa solvente totalment, o sea, pueda hacer frente al problema que se le presente. I a més, si, bueno, això ja passa, bueno, està passant sovint, que la denúncia de veïns de gent que està en alquiler, que està constantment dient, no, és que no estan reparant, és que no estan fent res, és que si tenen problemes, és que a més, i luego después, por parte de moltes empreses, hay asesinament contra los inquilins, Pues esto es, o sea, hay una malícia ahí por part de l'empresa.
Clar, aquí plana aquest dubte, no? Tenint en compte que el Jordi ho apuntava, que des de finals del 90 hi ha problemes estructurals en aquesta finca, que els inquilins informen que hi ha aquests problemes estructurals. Estem parlant de finals dels anys 90, principis dels 2000. Arribem al 2025, potser pot planar el dubte de que hi hagi certa voluntat per part de la propietat, que no és una persona que hagi comprat un edifici i després l'hagi usat de lloguer, és una constructora que construeix l'edifici, per tant sap perfectament amb quins materials s'ha fet, sap perfectament que hi ha aluminosi i que l'aluminosi es pot garantir la viabilitat de l'edifici amb unes actuacions, doncs que potser no ha tingut la voluntat d'actuar-hi fins que s'ha arribat a aquest punt. Potser ser mal pensat, però vaja.
Sí, des de quan sap que té aluminosis?
Des de que es construeix, perquè
des de
que se sap,
no? Perquè, hòstia, des de que va començar del turó la peina, el primer que van caure, fa molts anys, i tothom sabia con què material s'estava construint, i tothom sabia, els empresaris, que els pisos que havien construït tenien tot, tard o temprano sortiria el problema. Doncs és manifest que l'empresa el que ha fet és deixar caure a l'edifici i ja està.
Però l'empresa ha tingut molts moviments estranys que crec que és on es pot agafar els llogaters per a obrir la via judicial per assetjament immobiliari, no? Perquè hi ha un moment curiós, que és quan es mor qui portava l'empresa, no?, i passa a herència als fills, que ells reclamen actuacions i la seva resposta és que encara no sabem de qui és l'empresa. Hi ha un impàs en què els que són els hereus diuen que no saben que són els hereus. Clar, això ha d'acabar la via judicial per a veure qui és l'hereu. Veus que es diuen que han de marxar del pis sense tindre una sentència al respecte. Veus que presenten uns números que els llogaters posen en dubte però que no tenen la capacitat d'obrir una via judicial perquè no tenen recurs.
No tenen recurs.
És que, clar, o sigui, hi ha tants indicis pel camí que justifiquen que s'obriga una via per assetjament immobiliari, que a mi el que em sobta és que no es tanquen de moment les vies civils mentre no es resolga la via principal. Perquè si es demostra que hi ha hagut un assetjament immobiliari, és que no només es han de donar un pis de resposta, és que s'hauran d'indemnitzar pel mal que han causat durant tot aquest temps, no? I això, estem a l'espera i mentrestant van seguir la via civil, que és la que pot acabar efectivament el desallotjament. No?
I l'Ajuntament mentrestant com Poncio Pilatos, no?
L'Ajuntament diu que no vol empitjorar unes negociacions que teòricament s'estan donant. Jo quan parlo amb l'advocat dels llogaters diuen les negociacions, s'ha fet una reunió, han vist que no hi ha acord possible i les donem per trencades perquè és que estan proposant unes indemnitzacions que no té cap sentit. No? I per tant, no sé en quin moment llavors l'Ajuntament, això ho dic, ho va dir el regidor d'Urbanisme quan van fer en el Cugatenc l'acte d'habitatge que van fer fa 2 setmanes, una cosa així, en la Casa de Cultura. En aquell moment jo ja havia parlat amb l'advocat i m'havia dit que no hi ha negociació oberta. En canvi, tinc un regidor i et diu que sí que hi ha negociació. També passa una altra cosa en aquest ajuntament, que és l'absurditat que van cometre per una pataleta entre partits de separar l'àrea d'urbanisme de l'àrea d'habitatge. No té cap sentit. Més tenint en compte, i això ja és un altre tema, però crec que és important remarcar, que el 80-90% de les promocions d'habitatge que està preveient el propi govern en el pla d'habitatge assequible i altres coses que han anunciat, com lo del camp de golf, necessiten de gestió urbanística. És que no pots separar una àrea de l'altra. Llavors això ara fa que tens un regidor que et diu una cosa i un altre regidor que et diu una altra. I un té una mirada més social i l'altre més urbanística, però diuen coses que es contradiuen. És que al final, així no hi ha qui s'aclarisca tampoc. I si no estan d'acord entre ells, doncs no sé, que trenquen el govern, que facin el que hagin de fer. Però és que al final la gent no s'entera de què està passant perquè cadascú diu una cosa, no? I això que a mi em cabreja com a ciutadà, doncs imagina't si eres la persona de 90 anys que està allà o el seu fill.
No sé com acabarà, però l'alcalde ja va dir l'altre dia, no sé si va ser ahir o abans d'ahir, que volia presentar-se a les pròximes eleccions. No sé si haurà algo ahí entre els dos partits ja.
Igual tornen a posar una pancarta en el Bar Catalunya, que és de la mateixa propietat.
Això jo volia parlar d'això, que jo eres el mateix propietari.
Tota aquella illa. Sí, de fet, la mateixa empresa que té aquesta causa té un contenciós obert en contra de l'Ajuntament per la protecció patrimonial del Catalunya. De fet, en el tripartit es va aprovar una modificació de planejament que el que preveia era acumular l'edificabilitat en la banda que queda més a prop de les vies, per tant, al costat d'aquest edifici, per a poder conservar, diguem, la façana de lo que és el Catalunya i fer un escalonat de pisos de manera que quan isques de l'estació veuràs com una escala, no?, i amb diversos balcons.
I l'empresa està en contra d'això?
L'empresa està en contra de la protecció patrimonial perquè entenc que tenia unes expectatives immobiliàries que no es poden complir en una protecció patrimonial.
I l'Ajuntament pues, no vol...
Alhora, quan això se li planteja al regidor, el senyor Pedrós diu que no té res a veure una cosa amb l'altra, però clar, és que és la mateixa illa de cases, en una modificació urbanística feta al mandat passat i una en paral·lela que ja hi havia aquestes queixes i la caiguda del balcó i tota la història, no?
Ostres, és que jo crec que l'actitud de l'Ajuntament té que veure amb tot aquell problema. No solamente con el edifici en qüestió, sinó tot el que envolta al català. Tot l'edifici.
Sí, que de fet són dos habitatges els protegits, és el que era el bar i la casa al costat, no? Vull dir que és una cosa que té molta complexitat, però clar, també és molt difícil dir, no, l'interès urbanístic de que ara fan fora aquesta gent té relació amb l'altra cosa, perquè realment poden desenvolupar-ho per separat, no? Però clar, o l'estrany.
A mi me dona la sensació...
La qüestió és que hi ha una manca d'informació, sí. No? Manca d'informació des dels mitjans de comunicació que volem fer la nostra feina i explicar quina és la situació... I diria que sobretot, i parant-me potser amb el que diu el Juan, amb una qüestió d'humanitat, amb les persones que viuen en aquell edifici, no. Que han requerit a l'Ajuntament, a través del seu arquitecte, de quina és la situació i quines llicències s'han atorgat o s'han deixat d'atorgar, i que a dia d'avui encara no tenen una resposta. Quan hi ha una llei de transparència, quan tu ets part afectada, que l'Ajuntament té l'obligació de trametre't aquesta informació.
Per això
diria
no? Jo, sí.
Bé. Doncs, quan no hi ha comunicació fluida, després es dona pas a l'especulació.
Però una de les grans falles del govern actual ha sigut una davallada en la transparència que li ha costat en un indicador
de l'estudi. El segell de l'autònoma.
Per això jo decía lo de la opacidad. És que l'Ajuntament, en tot el que està actuant, és igual, si parlem de gent gran, de projecte com la residència, tot això, costa molt. I jo no crec que... Més, penso que l'Ajuntament no té ni punyetera idea per on ha començat aquest problema del català, entre una cosa i una altra. No sé si estan treballant o no estan treballant.
De fet, a l'audiència pública de fa, és que jo diria que fa més d'un any, una de les persones que està ajudant els inquilins ja va anar al ple a alertar de la situació que s'estava vivint. Vull dir, això, el seguiment que anem fent mediàticament fa gairebé un any, però ja les famílies van anar al ple, van aixecar la mà i van explicar quina era la seva situació, i d'això fa més d'un any, a l'audiència pública, amb els informes.
Sí.
Pero lo que pasa en la audiencia pública es equiparable a los de las mociones institucional, per qualsevol qüestió queden en el calaix i això.
Però allà hi tenim
passa.
Tots els representants polítics,
Sí, bueno.
Govern, oposició.
Sí.
Però les audiències públiques es converteixen en farem una reunió. Tenim un alcalde que li encanta reunir-se amb la gent, però després parles amb la gent que s'ha reunit i està enfadada perquè no té resposta. No té una solució clara, no?
Depèn de quina gent també. Depèn de quina gent...
En qui reuneix, en qui no, vols dir.
A les Planes no...
Ja. No, si l'altre dia va estar a Les Planes i mira com va sortir, no sé.
Bueno,
hi ha coses i coses, o sigui, depèn quin persones o quina entitat, si de seguida està ahí, però en què? I el que diu el Jordi, o sigui, moltes reunions i sales d'allà de la reunió i què no s'ha dit, no?
Quan parles d'entitats és que tens aquesta sensació que estan enfadades perquè...
Lo miraré.
Ja escolta, però per sí. Una mentre, per l'altra mitja.
Sí, sí, exactament igual. Aquesta és la situació.
Bueno, si més no, tard o d'hora, més d'hora que tard, s'ha de saber si la llicència està concedida. Vull dir que això és qüestió de dies que ens avançarem si això és així o no.
Esperen la tertúlia de demà. Digo la tertúlia, la roda de premsa de demà.
Sí. A veure si hi ha novetats. Sí.
I més a llarg termini també veurem l'operació urbanística que acaba desenvolupant-se allà. És a dir, si totes aquestes sospites de fins on arriba l'abast, no? Si és mitja illa de cases o és només aquell edifici, doncs ho veurem també en aquella operació urbanística. En la tramitació de si s'ha de fer alguna modificació, de si s'ha de fer un pla especial i del propi projecte.
Mira, aprofitant que ens queden 5 minuts i que potser no tenim temps d'abordar el segon tema que us havia proposat i que estem arribant a l'equador del mandat, no? Maig de 2025, si no m'equivoco, d'aquí dues setmanes es celebraran els 2 anys del nou govern. Quina valoració feu d'aquesta mig cicle ja, de mandat del govern de Sant Cugat?
Hi ha grans temes pendents que no han tirat endavant, és a dir, tots els anuncis a mode bolet en temes d'habitatge sense haver fet el pla local d'habitatge ni haver modificat el pla d'habitatge assequible, jo crec que fa que es mereixi la perdiu més que altra cosa. Tenim grans anuncis de coses que no es concreten, fins i tot la Unió, que ja està feta, diguem, i no hi ha manera d'obrir-la. Tenim un anunci de biblioteca que pot agradar-te més o menys, però és espectacular, no? I tampoc tenim concreció, no tenim ni finançament. I alhora, de cara, diguem, el que és el pacte purament, no?, les relacions entre Junts i Esquerra, Esquerra és molt poc visible. És molt poc visible i sembla, no sé de si a final de mandat què passarà, però que està aconseguint molt poques coses, perquè el que t'ha aconseguit, per exemple, jo que participo en la taula d'Economia Social i Solidària, t'aconsegueix una aportació de l'àrea metropolitana com mai havien tingut per Economia Social i Solidària. Però, paral·lelament, hi ha no sé quantes altres coses, retallades a entitats, tema pressupostari, el que deia d'habitatge de no modificar, per tant, aquella justificació que deia Esquerra, que és venim així a defensar el que hem aconseguit, jo tampoc estic veient-la i crec que molta gent, fins i tot del seu propi electoral, no està entenent que aguanten aquest pacte de govern.
Nosaltres des de la Floresta molt decebuts amb aquest govern. Bueno, ja sabeu que tot el que ha dit el Jordi més l'ascensor de la Floresta.
Clar, és que... No sé quan acabarem amb l'ascensor.
És una cosa que és vital.
És terrible. Sí.
Escolta, jo no puc baixar. Ni puc
tan fàcil i tan complicat, oi? Sembla.
És que, bé, o sigui, jo el que dic, o sigui, que ja explicant només que això, què vols que digui? No, que l'ha decidit totalment, que el Vallès, jo me recordo, que va ser el dia que vaig fer jo el pregó de la
Festa Major.
A la Festa Major, que vaig entregar tota la reclamació, el que tenim ja d'anys i tot, de històriques allà de la Floresta, i diu, sí, dona'm del document aquest, que jo pues, no ha fet res, de res, de res. O sigui, va presentar, jo no faltaré a ningú consell, nada más que va anar a un. No, i no me recordo si era el segon, tampoc. No, el segon estava en Waterloo. Va anar a primer, i s'ha acabat, i s'ha acabat. I li corresponé tota la problemàtica que hem tingut con la residència, pues, ha sigut un engany a tothom. O sea, lo que deia el Jordi, vas a una reunió i surt d'ella i diu, però queda't en algú, no s'ha dit algú aquest home.
No, per dir una cosa positiva, sí. Mira, té pinta que el tema de recollida de residus es resoldrà en algun moment, han baixat reconeixements extrajudicials de crèdit, realment algunes coses de gestió s'han fet, però és que són les coses que s'haurien de fer ja, com a bon govern de normal. És a dir, el tripartit ho va fer malament perquè no ho ha fet, i estos estan tardant a resoldre.
I té el tema del transport, i això ve ja del mandat de Junts d'abans. O sea, del tripartit, de Junts d'abans.
Una història llarga, el transport.
I diu que se presenta a les pròximes eleccions, diu, pues no ho sé.
No, és que és la sensació aquesta, no? De per ara no tenim almenys un anunci oficial que es farà un balanç de meitat de mandat, quan ja, com ja s'han fet en altres municipis, no sé si l'hem d'esperar o...
Perquè les entitats...
O no l'hem d'esperar.
Estem malament.
Però sembla que comença la cursa ja de cara a les eleccions del 27, Ferran.
Bueno, jo no vull ser tan nefast, també vull trencar una llança, perquè jo que porto números, penso que han fet una molt bona feina en equilibrar els números de l'Ajuntament, que els teníem amb números vermells. Crec que això ho han fet, perquè això és important, perquè tinguem després bons serveis socials, i penso que amb això també s'ha de trencar una llança a favor d'aquest nou govern. Penso que, com diu el contertuli, hi ha molts bons projectes, però que no s'acaben de desenvolupar ni s'acaben de tirar endavant. Per tant, les bones paraules, ja portem 2 anys, s'han de materialitzar amb projectes en ferm. Per tant, és la meva opinió, s'han de posar les piles.
Arribarà intacte el bipartit a final de mandat? Ja aquestes, si hem arribat a aquestes alçades?
Té pinta que sí, però Esquerra pot fer un moviment a últim moment de desmarcar-se'n. El que no sé és si arribarà massa tard.
Jo penso que ja és tard, és massa tard. Esquerra ja no té res que fer. El que faci Esquerra serà res. O sea, per mi no dirà gran cosa, ni continuarà, i bueno, suposo que lo pagarà en les pròximes eleccions, perquè el paper que ha fet ha sigut la muletilla. O sea, que va dient sí, i tragar.
Us agraden els tours a peu per les ciutats?
Els tours a peu?
Sí, quan aneu de vacances o de viatge o fins i tot a municipis veïns, aquests tours turístics a peu per la ciutat.
A mi no em desagraden, però és que a mi m'agrada el tema turístic, això, visitar les pedres. A mi m'agrada visitar les pedres. Mira, jo tinc esperit d'avi.
Ja són dos.
Us ho deia, no estic sonada, no sabíeu d'on baixava, perquè ara parlarem amb un dels impulsors d'una proposta que es tracta de lligar llegendes de Sant Cugat amb la història per fer tours a aquests a peu
sempre que no se massifique
per la ciutat. Ja fa temps que ho fan, es fa un parell de cops al mes. I escolta, si us interessa, mira, i amb humor, perdoneu, que no ho he dit. Llegenda, comicitat i història.
Molt bon maridatge.
En Barcelona he assistit ja a alguna d'aquestes. Molt maco, sí, d'aquells sí.
Doncs en tenim a Sant Cugat, també.
I que
Juan,
nosaltres, des de la setmana de la gent gran, la taula de la gent gran, cada any fem una ruta turística d'aquesta.
Doncs escolta, encara podreu fer sinergies, que ara el 15 de juny, si no m'equivoco, és el Dia Internacional de la Gent Gran.
El dia 13 serà la manifestació davant de l'Ajuntament, i hi haurà sorpresa, perquè la gent està molt cabrejada, la gent de la taula.
El dia 13?
El dia 13,
divendres. Em sembla que tinc la regidora a aquest estudi.
El divendres.
Estarem ben atents. Juan, Ferran, Jordi, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb 3 signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salud.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. L'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Si escoltes la ràdio,
no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
Fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Media. www.cugat.cat.
Segur que molts de vosaltres heu participat en algun moment o altre en un tour guiat per les ciutats que visiteu. Són una bona oportunitat per conèixer el context i la història que hi ha al darrere dels indrets als quals viatgem. Sovint en quedem més o menys satisfets en funció de la persona que els guia. Doncs per aquells que us agradin que hi posin salseta i que us arrenquin alguna rialla, tenim una opció que us encantarà. Es tracta del History and Legends Comedy Tours, una opció que combina la història amb les llegendes i la comèdia i que ofereixen tours que us dona la possibilitat de redescobrir Sant Cugat des d'una altra perspectiva. Per parlar-ne ens acompanya el Xerri Simón, ell és el responsable dels tours de Sant Cugat i l'ànima al darrere de History and Legends Comedy Tours. Molt bon dia, Xerri, benvingut.
Bon dia, Alba.
Ben tornat, de fet,
sí,
que ja
havies
passat per la casa connectats en aquesta ocasió. Sí. Bé, l'empresa neix el 2021, just després de la pandèmia.
Correcte.
Què feies en aquells moments i què t'impulsa a crear l'empresa i a fer aquesta combinació, no?, que va més enllà potser dels tours més habituals, de combinar la història, combinar les llegendes i el punt clau potser tot plegat, que és la comèdia?
Clar, és una molt bona pregunta. Això va començar com una... jugant, per dir-ho d'alguna manera. Jo venia d'un entorn molt corporatiu. Jo estava a la Fundació de la Caixa, en comunicació, i vaig començar a disfrutar amb la comèdia. el que és fer comèdia a shows, bars, etc. I jo sóc un friqui molt gran, Alba, de la història. Aleshores, un amic em va dir, hòstia, estic aquí a Nova York i n'hi ha un còmic que és guia turístic, i també parla molt d'història com tu, i jo aquí veig uns paral·lelismes, unes semblants molt, molt grans. I vaig dir, ostres.
Vas veure l'oportunitat, no?
Correcte, el que es diu l'ikibai a Japó, és a dir, és que ets bo, que et pot donar de menjar i més o menys que estigui bé per tu, sí.
Creus que és una oportunitat també fer aquests tours amb aquest format, no?, de comèdia també, per apropar la història a aquelles persones que potser els hi fa una mica més de mandra en un sentit, no vull dir més rigorós, perquè que hi hagi comèdia no vol dir que no hi hagi rigor.
Correcte.
Però potser sí més seriós.
Exactament, aquesta és la raó per la que hem començat i per la que vam començar a fer tours a Barcelona i després aquí a Sant Cugat. És a dir, nosaltres el que fem, com has dit molt bé, molt resumit, és fer un monòleg al carrer d'històries i llegendes. És a dir, és fer-ho entretingut per a demografies molt des de nens petits, és a dir, assos de Sant Cugat, tens menys des de nens de 6, 7, 8 anys i persones, gent gran de 70, 80. És a dir, fas un humor molt blanc, molt com envoltant a tothom i per entretenir. La idea és fer un gag còmic amb la història. Ser rigorós sempre. Tenim tours que estan fets amb historiadors, està tot amb fons, està tot molt referenciat, però correcte és que un passeig d'una hora i mitja, dues hores, se passi ràpid, perquè la història no agrada. La història... No hi ha molts friquis com jo, és el 10-5% de la població. Aleshores, si ho fas entretingut, fas actes teatrals, és una manera molt diferent.
Ho dèiem al principi, no? A vegades quan fem aquests free tours, aquests tours a peus per les ciutats, quan acabem estem més o menys satisfets en funció de qui és el guia i quina... No? Quin matís de la seva personalitat hi ha posat. Com són els vostres guies? Quin és el seu perfil professional? I com es preparen perquè aquesta experiència sigui positiva?
És que és el clau que has donat. Jo sóc un boig dels free tours i sempre veia que el comú denominador era que si el guia era una mica avispat, còmic, deia, hòstia, ja et pot parlar de l'escultura, de l'arquitectura, del que sigui, que dius, ostres. I per això estem enfocats en guies artístics, és a dir, la captació a Free Tour de Barcelona es fa a escoles d'art dramàtic, actors i actrius, i el que fan és adaptar el guió al seu rigor o registre còmic, és a dir, les bromes l'adapta a la personalitat de cadascú.
Per tant, cadascú tindrà una mica, no?, un matís, cada tour serà diferent en funció del guia.
Exactament.
Que ens acompanyi.
Exactament, el mateix guió amb les mateixes històries canvia moltíssim la forma de fer el delivery per cada guia.
Com es preparen aquests guions d'aquests tours? Perquè entenc que hi ha algú que valida el rigor històric dels guions, dèiem, no deixa de ser història de les ciutats que visitem, dels seus edificis, de les seves escultures, del seu patrimoni, i a la part còmica. Si jo no m'equivoco, en el cas d'aquí de Sant Cugat, us baseu en dos llibres d'una persona molt coneguda per aquesta casa, el Rogeli Padró.
Sí.
Com estrena, no?, això de rigor històric amb comèdia? Com es fan els guions? Perquè sembla que els teniu registrats, també.
Correcte, exactament. El que fem sempre és, per a ser rigorós, que facis 50-50, tens que, sí o sí, anar als arxius, bibliografies, en aquest cas, llibres, manuscrits, i l'altre 50 és més i agendes, que està tot online, de Vox Populi, al carrer, etc. I el que fas és referenciar-ho, fas un, com diria, una xarxa, un treball, fas un... amb tot referenciat en fons, i després el que fem és tenim un col·laborador que és d'historiador, i el que fa és una mica comprovar
el fact-checking.
Exacte. El que ara està molt en boga, els bulos.
Sí.
Sempre fem els tours, i clar, una llegenda és un mix entre història i rumor, salseo, és a dir, aquest és molt ample, però sí que n'hi ha dades i noms, fets concrets que sí que tenen un fact-checking, i per això passen tres filtres, és a dir, l'arxiu ja sigui escrit o no escrit, o premsa, tot el que són fonts online, que això això és la part que l'historiador que fa
valida.
I ho fem referenciat i després, com has dit molt bé, ho registrem perquè sigui un amic vàlid per nosaltres, i en el cas que un guia vulgui agafar aquest guió i fer-ho per la seva compte, amb el nostre permís, perquè és una feinada. Estàs molts mesos per fer un bo guió.
Com són el perfil de la gent que ve als vostres tours? Em deies que hi ha des d'infants de 7-8 anys fins a gent de 70 o 80. Doncs
pues vam obrir el Tour de Sant Cugat fa ja 2 anys, al maig de, justament al maig de 2023. Va començar a ser molt local, és a dir, gent de Sant Cugat, gent amb famílies, i ara ve molta gent de l'envoltant, de Terrassa, de Cerdanyola, de Rubí. Sempre és o gent gran, parelles 40-50 anys, o famílies amb nens. És a dir, és molt guai, perquè clar, un tour que sigui una mica adaptat per a aquests perfils tan diversos és una mica el repte. Mm-hmm. Però bueno, som experts en això a Barcelona i ho hem adaptat aquí.
Perquè els infants són un públic exigent, eh?
És el més agraciat, Alba. És a dir, sí? És exigent, però quan estàs... Que sempre és el mateix, és a dir, és com quan fas un show de comèdia, la primera mitja hora el públic, els nens també, estan una mica qüestionant aquesta persona. Aquest és bo, és graciós, ta-ta-ta. Quan passa aquesta barrera dels 30 minuts, ja us tens, i fem amb els jocs, amb gomets, amb premis, i és una passada. Quan et toquen nens que estan interessats, no, és una passada. I si no, a mi em repte, Alba, a mi, si quan estem... Tu, ven aquí, tal, sortim, no sé què, o sigui, m'encanta.
A la Carme li dèieu ara fa 2 anys, que no faríeu tours en català aquí a la ciutat perquè no hi havia demanda. No sé si segueix igual o ha canviat.
No, estem oberts, és a dir, el que fem ara és una mica més flexible. És a dir, si el grup tothom parla català, i és que és d'aquí, ho fem en català, perquè el guia o soc jo, o sóc una altra guia que és català. En el cas que passa molt sovint és que ve una parella d'Argentina, ve una parella de fora, un expat, és a dir, ho adaptem una mica. Però som flexibles. El que no fem és posar-ho encara solament en català perquè no n'hi ha reserves. És a dir, estem... Si ho posem a castellà, sí que es omplim, més o menys. Ho fem dos cops al mes, i ara amb quan això que una mica sigui més gran, pues ho farem en català també, solament en català.
Parlem una mica del Tour de Sant Cugat. Serà aproximadament 2 hores de visita.
Exactament.
On aneu? I no sé si ens pots dir una mica quines històries expliqueu així a grans trets, i després potser et demano un
minibac. I tant. Comencem al monestir, a la Passió Octàvia, i fem recorregut circular pel centre de Sant Cugat. És a dir, comencem al monestir, al Museu Calguerrer, monestir, al Mercat de Sant Pere, Quatre Cantons, Plaça de Barcelona, al Celler Modernista, i acabem al claustre i fem la famosíssima llegenda de l'abat Viura, o l'assassinat del gall, de la Vereta.
El gall, sí, del monestir,
sí, sí,
eh?
Sí, correcte.
Ens pots avançar alguna de les històries o llegendes, sí, que expliqueu?
Clar,
sense fer spoilers, però perquè la gent sàpiga una mica com sona, no?
Clar, jo... El que busquem sempre és una mica sorprenent el guió. Per exemple, saps que la plaça de Barcelona, abans, amb la inauguració de la Segona República, el segon aniversari, es va anomenar, es va dir, la plaça Pep Ventura. Uh-huh. I sempre diem als trucs que el Pep Ventura era el Pep Guardiola de les que avui tenen 80, 90, perquè és l'inventor de les sardanes, que era de Jaén. Era de Jaén, era andalús, més que el Joaquín en el Pont de Triana, i ho va fer una mica, però com sempre va arribar per al seu pare, que era un capità, i sempre fem una mica l'acudit, perquè la Fira d'Abril, la Fira d'Abril de Sevilla, ho va inventar un català i un basc. Aleshores, ahir fem una mica el joc per no desvelar gran. Sí.
Bueno, per saber quines pistes, no?, de les anècdotes que es podran anar trobant. Exacte. Perquè, clar, a vegades, quan fem aquests tours, els aprofitem i els fem quan marxem de casa, quan anem de vacances o ciutats properes, però a vegades és una oportunitat també per redescobrir els llocs on vivim, que possiblement hi ha moltes històries que desconeixem, que passegem pels carrers per rutina, sabem com es diuen, però no sabem la història de tot plegat.
Aquest és el meu MVP. L'MVP és com el projecte personal que tinc. És a dir, jo estic convençut de que els free tours, els tours, ho fas quan estàs fora, però si vius a un poble, una ciutat com Sant Cugat, ho faràs un cop a la teva vida. Conèixer la història del lloc on vius, el lloc que ames, que estimes mm-hmm. molt. I per això vaig començar a fer això, al Sant Cugat. No és un tour molt turístic, és a dir, ho fas un o dos cops al mes, però sí que la idea és això, és una mica apel·lar al sentiment local del poble o de la ciutat en concret.
Clar, perquè tot plegat neix a Barcelona, que feu tours a diversos barris. I en quin moment tu dius això també ho hem de portar a Sant Cugat?
Perquè jo estic estic aquí des de fa 3 anys i estic a Carrevallès i estava... A mi m'encanta Sant Cugat. I vaig dir, però això... Jo sóc valencià, sóc d'un mm-hmm. poble que es diu Bunyol. I vaig dir, però això és una bogeria, és una meravella, el monestir que tenim, tot. I vaig dir, ostres, ho faig una mica com on the side, i ho faig per intentar el repte de fer un tour sostenible local a Sant Cugat, perquè i vaig començar a investigar, perquè sempre el que defineix el guió és una mica la història que té el lloc. I vaig arribar al Pedró i vaig veure aquestes històries que són meravelloses, i vaig dir, bueno, això és un tour i molt bon tour, és a dir, i molt més bo de qualitat que altres llocs molt turístics de Barcelona.
Mm-hmm. Ai, no sé si t'has pensat ara que dius al Rogel i de convidar-lo un dia en un tour d'aquests.
I tant. Sí, perquè clar...
Perquè segur que s'anim.
Sí, però és que va fer el treball que crec que es va publicar l'any 1999 al diari de Sant Cugat. Mm-hmm. Ho va fer i és una feinada, és a dir, compilar les llegendes, històries medievals, o sigui, això és una bogeria, i no, i sí, tant.
Tens alguna anècdota així dels turcs que hagis fet potser per la ciutat, que posin en evidència d'alguna manera quin tipus de rebuda té? Perquè moltes vegades ens passa, no?, que vam al tour i ens quedem 5 minutets xerrant, si el guiologui és més o menys simpàtic, no?, allò 5 minuts de rigor. Quin és el feedback que teniu de la gent que fa els tours aquí
molt,
a la ciutat?
Molt bo, és a dir, a Sant Cugat molt bo, perquè clar, és el que dius tu, és a dir, sí que és un públic una mica diferent que el target turístic de Barcelona, perquè són gent que vol una mica gaudir el diumenge, és a dir, joves els just, perquè clar, és una gent, és un perfil una mica més gran, o famílies amb nens que diuen, mira, un pla diferent, uh-huh. en comptes d'anar a la muntanya, anem a fer un tour de comèdia amb el Monenc, perquè si fossi únicament cultura diríem no. Aleshores, el feedback és molt bo perquè el que jo estic una mica, com diria, obsessionat, és que el tour pot anar bé o pot anar pitjor, però que estigui una mica omplint i que agarri a tothom. És a dir, el que fem sistemàticament, a part de contar comèdia, és fer uns teatrillos. Involucrem a la gent, uh-huh. i surt la gent, li donem espases, li donem una creu perquè fa de cura, i això a la gent l'encanta, perquè tothom, sempre la primera mitja hora, 40 minuts, t'està una mica jutjant, uh-huh. i després ja el cascaró s'obri i ja s'ho passen bé, i una mica el que fem és intentem com agafar el nen que té tothom dins, i és una mica, i això és el que la gent em diu, ostres, que me l'he passat, i sí que sabia que Sant Cugat era tan xula, però no tanto, i és una mica pues, sorprendre d'un lloc que en teoria no té per què sorprendre tant.
Varien els tours per vosaltres en funció del públic que teniu? Perquè clar, és com quan tu fas un monòleg, no? Estàs a l'escenari però tens aquest feedback de la teva audiència, del teu públic, de si riu menys, està més seriós,
correcte,
menys seriós.
Quin
és el públic que us agrada?
És que dic alguna cosa que ho estàs donant, clar, és com si estiguessis dins de a Cala Comedy Tours. Jo el que em va sorprendre és que vaig començar aquesta aventura i els paral·lismes entre la comèdia i una visita guiada al carrer són idèntics, és a dir, és el mateix. Tu tens el mateix guió, però sempre n'hi ha un 10, 15, 20% d'improvisació, i canvia totalment el tour, depèn de l'energia de la gent, de la predisposició de la gent. Són professionals, és a dir, si aquest dia el tour és una mica més baix d'energia, mm-hmm. tu ho dones tot, i jo sempre dic als meus guies que una mica i això és que acaben el tour com si fos una obra teatral. És a dir, si tu has acabat el tour i estàs bé, com si res, no. Tu tens que donar-ho tot. Correcte. Endorfines, tot, tirar-ho com si fos una obra teatral.
Esteu a Barcelona, esteu a Sant Cugat, si no m'equivoco, també a Sabadell.
Correcte, exacte. Estem a la part turística de Barcelona, barri el Gòtic Born, a la Sagrada Família també.
A València em sembla que deia fer uns tours en realitat virtual.
Correcte, això també ho fem a Barcelona, es diu History, realitat augmentada.
Realitat augmentada, que
correcte,
no virtual.
Correcte, és una mica com el Pokémon Go, però sí. El que fem és recreem la història de Barcelona, la Barcino romana, la part medieval, jo què sé, el Begué, bueno, una mica tot. I des d'aquest estiu jo estaré fent tours a Londres.
Això és nou.
Sí, això és una mica un client que li va encantar el tour, el format d'augmentada a Barcelona, sí? De History, i em va agafar per al juliol per a Londres. Aleshores, per això, ara, això ha passat fa unes setmanes, aleshores al juliol ara posarem el trial aquí a Sant Quat, però jo estaré a
Londres,
UK. Sí, sí,
fent
sí.
Expansió,
bueno,
de negoci,
correcte,
no?
Correcte, sí. Gaudint.
Estem arribant ja al punt final, Charlie, però clar, no podem acabar sense dir-li a la gent quan té l'oportunitat de gaudir dels vostres tours aquí a la ciutat. Ens dius les pròximes dates,
correcte,
i què han de fer per participar-hi?
I tant. La pròxima és te vaig dir el 8, no, és el 22 de juny.
Veus, jo ja t'ho deixava tu per no equivocar-me.
És el diumenge 22 de juny.
Dissabte, no?
El 22...
Ja ho comprovarem, ja ho comprovarem.
No, doncs és el diumenge, crec que és el 22. Si no seria el 23.
Tens tota la raó.
Correcte.
Diumenge 22, sí senyor.
Sí, a les 11, a la plaça Octàvia. Com pots anar? Simplement o et presentes físicament a les 11 el diumenge o poses a URL HL Comedy Tours, Tours en 4.